Què tal, Artur, com estàs?
Molt bé, Josep.
Quins embolics, eh?
Déu-n'hi-do. Jo, quan estava sentint-vos, pensava en aquella frase que m'agrada molt dels anglesos, que diu "from the sublime to the ridiculous". La vida de Miguel Bosé els últims temps està derivant cap a el ridícul, amb tot el que li està passant a nivell personal, o aquests vídeos que ens va estar passant durant la pandèmia, en aquest plan negacionista, etc. I després s'ha transformat com a personatge. És a dir, és una persona que admirava molt per la seva audàcia, per la seva capacitat també com a intèrpret, no?
Creativa, en definitiva.
I a més hi ha coses de la seva vida que m'agraden. Per exemple, doncs, un nen que ha estat tan a prop, doncs, de Picasso i del món que ha conegut de petit, del seu pare. I després, aquests últims temps... Clar, també molt lligat a aquesta no volem mai donar a conèixer la seva identitat sexual, no? L'ha amagat durant molt temps. I tot el que s'està produint veritablement fa una mica de pena.
Aquesta és la qüestió que ens ha ocupat fins ara, en el moment en què amb l'Artur Ramon repassem un altre problema, que aquest també ja fa anys que porta cua, aquest sí que fa anys que porta cua, el problema del Pazo de Meiras. Per què el govern vol evitar que la mudança que ultimen els hereus de Franco del Pazo de Meiras suposi un nou espoli al patrimoni públic? Però això serà després de menjar unes quantes neules. Que ens porta, com cada dia aquesta hora, el Víctor de la Torre, l'hora aquesta que s'obre el cuc de la gana, i un parell de neules no estaria malament, Artur, eh? Ara? T'agradaria. Doncs, Víctor, porta-les.
Doncs mira, i a més, enguany te les porten a casa per Nadal sense cap mena de problema. I boníssimes, perquè són fetes a mà. Són les tradicionals neules de cada Nadal, les que compartim amb els que més estimem, a cada àpat d'aquestes dates tan assenyalades, que estan a punt d'arribar. Falta molt poquet ja. Enguany, Rosés i Garriga, des de 1856, et posen les seves tradicionals neules fetes a mà a la venda a través d'internet, a través de la seva pàgina web, que és neulesfetesamà.com.
neulesfetesamà.com. Gràcies, Víctor. Fins demà, bon dia.
Fins demà, bon dia.
Prepara't per actuar, avançar, comprometre't. Forma part de la generació que canviarà el món. Apunta't el dijous 26 de novembre a les sessions informatives online de Blanquerna dels graus universitaris en l'àmbit de l'educació, l'esport, la salut, la comunicació i les relacions internacionals. És el moment de la generació Blanquerna. Informa't a blanquerna.url.
Estem preguntant a la nostra audiència, pregunta compartida amb el Periódico de Catalunya, avui què et preocupa més, la salut o l'economia? La mateixa pregunta ja l'havíem fet el 8 de setembre. En aquella ocasió, l'audiència va dir l'economia. Avui, en canvi, sembla com si l'audiència ha capgirat els seus interessos.
Sí, perquè els preocupa més la salut en un 57%, l'altre 43%, en canvi, diu que l'economia.
Arroba aquí Cunit. Vota a l'enquesta del programa a través del Twitter de Aquí amb Josep Cunit.
¿Tu negocio suena últimamente así? ¿Ves cómo el sector innova y tú te estás quedando atrás? Tal vez va siendo hora de digitalizarse, ¿no? En Estudio Genesis nos encargaremos de tu transformación digital con nuestra visión y más de 20 años de experiencia. Pide ya una consultoría digital gratuita para que analicemos tu situación en estudiogenesis.es y haz que tu empresa empiece a sonar así.
Són les 11:44 minuts.
D'avenços que t'ajuden en el cotxe com la càmera de visió posterior n'hi ha molts. T'agradaria que la teva assegurança en fos un? Línia Directa t'ofereix una assegurança de cotxe que pots pagar mensualment i des de tan sols 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta les condicions a liniadirecta.com.
Desembre és el dia que els nets de Franco han de deixar la propietat del Pazo de Meiras. 10 de desembre. Estem, doncs, una mica menys d'un mes. La Guàrdia Civil ja ha enviat a la zona patrulles per vigilar les entrades i les sortides per evitar que s'emportin les peces que hi ha a l'interior. Però què hi ha de valor a l'interior? De valor substancial. No la suma de tot plegat que pugui tenir un cert valor, cosa que ja es pot imaginar, no?
Bé, la primera cosa que hem de dir és que aquest pazo senyorial, que quan el veiem a les fotografies o sembla romànic i tal, és una obra neogòtica, és a dir, és una obra del que és l'arquitectura romàntica, construïda doncs, a la segona meitat del segle XIX. És on va néixer l'escriptora Emília Pardo Bazán, el 1893. Aquest pazo se li va regalar a Franco el 1938 i el 2008 va ser catalogat com a Vic, és a dir, bé d'interès cultural. La família Franco es va veure obligada a fer aquestes visites, 4 visites al mes, i ara estan de mudança perquè aquest pazo ha d'acabar integrant-se, diguéssim, al patrimoni de la Xunta de Galícia. Què hi ha dins d'aquest pazo? Bé, dins d'aquest pazo, fonamentalment, hi ha dos peces històriques importantíssimes, que són les dues estàtues del pòrtico de la glòria de la catedral de Santiago de Compostela, els profetes Abraham i Isaac. Què més hi ha? Doncs no ho sabem, perquè els Franco no han deixat fer un inventari. El que sí que sabem és que l'abogacia de l'Estat ha ordenat unes mesures cautelars per protegir aquest contingut. Un contingut valiós, però aquí no ens hem d'enganyar, Josep. A diferència dels grans, generals i els grans membres de les SS i dels nazis, que eren gent molt culta i amb un gran esprit, diguéssim, de col·leccionisme i artístic...
Pel·lícula George Clooney, vaja.
Exacte, per entendre'ns, Franco no era així. És a dir, el perfil del Franco en el món de la cultura era quasi tan baix com la seva estatura, per entendre'ns. És a dir, és un personatge, en fi, a nivell cultural...
A nivell cultural i intel·lectual més aviat pla.
Més aviat planíssim. L'altre dia m'explicaven una anècdota que el van anar a veure i li van dir que Falla ho estava passant molt malament. Primer li van haver d'explicar una amiga qui era Manuel de Falla, no?, el compositor, i va dir, bueno, ja miraré d'ajudar-lo. I al cap d'uns mesos el van tornar a veure i li van preguntar, bueno, generalíssimo, ¿qué vamos a hacer con Falla?
Excelencia.
Excelencia, ¿qué vamos a hacer con Falla? ¿Cómo lo podemos ayudar? I va dir, lo vamos a nombrar del Consejo de Repsol. Aquest era el perfil de Franco. És a dir, quan pensa en un compositor com Falla, per ajudar-lo el col·loca en el Consejo de Repsol.
I li ingressaven uns diners, aleshores podia dedicar-se a compondre perquè ja no tenia problemes de subsistència.
Exacte, però...
És un sentit pragmàtic de la vida.
Sí, però...
Ara, clar, on la cultura no hi pinta res.
No hi pinta res. La cultura és un estorb per personatges com Franco. Diuen que hi ha peces de gran valor, que hi ha 50 camions que estan ja programats perquè les transportin. Jo, pel que he vist a les imatges i als vídeos que alguns han sortit, no hi he estat mai, però a mi em dóna la sensació que hi ha peces, diguéssim, doncs sí, alguns quadres d'Álvaro de Sotomayor, d'alguns retrats de Zuloaga, segur que hi ha molts retrats seus, anant a cavall, no anant a cavall, etc. Però peces d'un valor patrimonial importantíssim no en crec que n'hi hagi masses. També diu que hi ha una biblioteca, m'agradaria saber quina biblioteca tenia Franco. És a dir, a mi em fa l'efecte que s'ha volgut magnificar la notícia pel que és i sobretot per aquestes dues peces que el que haurien de fer ja és retornar allà d'on van sortir, que és al pòrtic de la glòria de la catedral de Santiago.
Jacinto, tu hi has estat al Pazo de Meirás, bon dia.
Ah, pues no he estat. El que passa és que tinc les meves dubtes de que els nazis foren molt, molt més refinats que el Franco. Això també hi ha molta llegenda de que eren molt intel·ligents, molt, molt cultes i refinats, com el Goering i tot això, però jo crec que era lo que tenien era més capacitat de depredació de la que va tindre el Franco, perquè clar, els nazis podien depredar el Louvre i el Franco no.
Sí, però això segur, però la col·lecció de Goering em fa l'efecte que era millor que el que trobaran al Pazo de Meirás.
Crec que era molt variada.
Sí, bastant.
Tenia un lleó, entre altres coses tenia un lleó. Que Franco no va tenir mai.
Un lleó viu.
Però, sí, sí.
Però tu
sí,
no
sí.
Creus que eren gent més refinada en temes no només artístics, culturals que Franco?
No, jo crec que no. El que és que va haver-hi una classe social que van ser advocats i tot aquest tipus de gent que es van enrolar a la CSS i això li va donar una certa pàtina cultural, no, a la CSS, però realment eren bastant patants. Si tu penses en alguns personatges com el Carter Brunner i aquest tipus de gent que portaven les cicatrius dels combats de sable de les universitats, o l'Otto Scorseni, jo crec que massa artístics no hi era. D'això és una mica un mite que ens agrada, aquesta idea de que eren cultes i que portaven els uniformes de Hugo Boss i tot això, però realment eren bastant bèsties.
Però els uniformes d'Hugo Boss sí que era Hugo Boss qui els hi feia, no?
Sí, això van acertar amb el sastre.
Aquesta
sí.
És la base, vaja, la base històrica d'Hugo Boss, i el fet que, segons quines persones no vulguin vestir-se d'Hugo Boss perquè no volen, perquè tenen en compte el passat d'Hugo Boss de col·laboracionisme amb els nazis.
Sí, el que passa és que, segons això, no podries agafar un ascensor Thyssen, tampoc.
No, ni tampoc
podries portar anant un tren crup.
I segurament tampoc no et podries vestir amb segons quins teixits catalans, que també són d'empreses que vestien l'exèrcit de Franco.
Això
no?
tot és molt, molt sutil. No podies portar un Volkswagen. Clar, el cotxe que va llançar el Hitler. No?
A veure, Artur, i com és? Aquesta, ara tenim un exeomo a Palència, després sí. Del que ja vàrem tenir amb tota la polèmica que hi va haver.
Hi ha una moda de...
Però no tenim encara un exeomo així en català, no?
No.
Català, vull dir.
No. En català tenim performance en el Palau de la Generalitat d'Art Contemporani. Això és el que tenim a Catalunya. I, a més, amb tota impunitat.
Tindria que dir, Josep, que tu estàs aconseguint una performance amb això del polp.
Sí.
Has creat pràcticament un culte amb això. L'altre dia una amiga em deia, hòstia, he vist la pel·lícula aquesta de lo que el pulpo... He sentit això de lo que el pulpo m'ensenyó i he vist el documental i he quedat impressionada. O sigui, estàs fent com una mena de religió del polp.
Ja no ho faré més. Ja no ho faré més perquè els de Netflix no m'estan dient res. Ni m'envien comissions de les noves altes a la plataforma per veure el pop. Però vaja...
Saps que parlàveu de Polinèsia?
Sí.
Parlaves de Polinèsia i...
Micronèsia, fins i tot.
Bueno, sí, que a tota aquesta zona hi ha un culte al polp.
I has estat tu?
Polp. No, jo no he estat, però he llegit molt.
No m'estranya. Què no has llegit tu, home? És que el viatge del Segarra a la Polinèsia és antològic, realment.
A Tahití,
per ser exacte. La Ruta Blava, no?
La Ruta Blava.
No, però és que és un món aquest dels mars del sud, que independentment del primer pel que t'arriba, que són els paisatges i les pel·lícules i tota aquesta història, i també, en fi, tot el que passa, per exemple, de algunes de les batalles i dels desplegaments durant la Segona Guerra Mundial, tota la cultura maorí em sembla realment una gran desconeguda nostra, Artur?
Totalment, sí. Totalment. Aquí no... Aquestes cultures que entenem com més exòtiques, és a dir, nosaltres també tenim una visió molt, molt occidental.
Molt etnocèntrica.
Absolutament. Totes aquestes cultures també, en gran part, les cultures precolombines es coneixen molt malament. En general, a casa nostra. Això no vol dir que altres països hi tenen molta més... I tenen museus molt bons, també. No,
ho dic perquè...
Aquesta gent eren sobretot grans marins, saps? Que agafaven les canoes aquestes i es llançaven durant mesos per enmig de... Mira que s'ample el Pacífic, Com deia, com deia Lord Jim, deia, grande es el Pacífico. Pues es llançaven les canoes i portaven les famílies, portaven els animals... portaven tot i no sabien on anaven i eren capaços de passar-se mesos fins que trobaven una illa i colonitzaven la illa aquesta.
És que si tu vas al Museu d'Història d'Auckland, a Nova Zelanda, veuràs, per exemple, un tronc immens de 50 metres de llarg, per tant, imagina't ja l'arbre que havia de ser, absolutament recte, buidat per dins i convertit en una d'aquestes canoes.
En una canoa.
I aleshores, a partir d'allà, t'expliquen les rutes que una sí que ja està comprovada i segura, començava des de Hawaii, anava cap a la Polinèsia actualment francesa i baixava fins a Nova Zelanda, i fins i tot hi ha algunes altres, aquestes ja més especulatives, versions que diuen que fins i tot podia haver sortit abans de Hawaii de la illa de Pasqua, la qual cosa el recorregut hagués sigut complet per tot el Pacífic.
Saps què es diu? Es diu que per això els hawaians i els polinesis normalment són tan fondons, perquè han acumulat greix històricament, genèticament per poder sobreviure en aquestes llargues travessies que estaven mesos sense tocar terra. I aleshores anaven perdent greix a mesura que navegaven. I per això les ha quedat aquesta cosa genètica de que acumulen molt fàcilment greix. Saps?
No, i a més hi ha una cultura plàstica dels maoris realment espectacular.
Sí, sí, són cultures que a més tenen un, per nosaltres costa molt d'entendre-les també. Estan lligades a unes tradicions i a uns rituals.
Al mar pur.
Absolutament.
Ve a l'oceà, vaja, com clar,
deia. Sí, sí. I per tant, això passa, no? Amb aquest tipus de cultures que les, ens costa molt contextualitzar-les des de la nostra mirada.
Eren molt pràctics, la majoria eren caníbals.
Sí, no està mal, eh?